Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al programa Persona i Vida, patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Salutacions cordials al control tècnic, com sempre, Antoni Huguet, i a la presentació Gerard Carrión. I abans d'iniciar l'edició d'avui dijous, us recordem que per recuperar els programes ho podeu fer a través del web de Ràdio Estel. Heu d'entrar a www.radioestel.cat, anar a programes, buscar Persona i Vida i trobareu tots els programes penjats que hem fet aquesta temporada a Ràdio La Carta. I avui toca parlar de tema mèdic i ho farem d'aquí una estona, presentant-vos un llibre titulat Angoixa, ansietat, por, crisi, agorafòbia, i ho farem amb el psiquiatre, el doctor Carles Lopresti, i la pacient i autora del llibre, l'Anna Llença. Iniciem el programa donant-vos el contacte per si ens voleu fer arribar qualsevol suggeriment, proposta o pregunta, i repassem les notícies en el camp mèdic més destacades dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Al Salvador, els metges han fet aquest dilluns una cesària a la dona, a qui se la coneixia com a Beatriz, que tenia un embaràs amb risc de mort i que duia un fetus al qual li faltava una part del cervell. La jove, de 22 anys, té una malaltia renal i també lupus, una patologia que desgasta el sistema immunològic i que empitjorava cada dia amb l'embaràs. El nadó ha nascut sense cervell i amb anomalies molt greus. Finalment, malauradament, ha mort al cap de 5 hores. La ministra de Salut del Salvador, Maria Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'equip mèdic li havia practicat la cesària perquè hi havia risc que la jove tingués un trencament de l'úter. La noia està a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de la Maternitat i s'està recuperant força bé, segons informen els metges. El cas, recordem que havia aixecat una gran polèmica a tota l'Amèrica Llatina. L'avortament, recordem que està penalitzat per la legislació salvadorenca en totes les seves formes des de l'any 1998. La Cort Suprema va denegar fa uns dies la petició que la jove va fer l'11 d'abril per interrompre el seu embaràs per les diferents malalties que té i perquè el fetus no tenia cervell. El govern del país s'ha vist obligat a rectificar després que la Cort Internacional de Drets Humans dictaminés que l'estat salvadorenc havia de protegir la salut de la noia i que li havien de practicar un avortament terapèutic. Aquest dilluns, finalment, com us dèiem, els metges li van practicar la cesària per interrompre l'embaràs. El Salvador és un dels 5 països de l'Amèrica Llatina que, juntament amb Nicaragua, Hondures, la República Dominicana i Xile, prohibeixen l'avortament sense cap excepció. I canviem de qüestió i també us expliquem avui que els científics han descobert un nou tractament contra el càncer que suposa molt probablement l'avenç més important i revolucionari dels últims 15 anys i una esperança per als pacients amb metàstasi que es queden sense cap opció de tractament. Es tracta de la immunoteràpia, que consisteix en uns fàrmacs que donen al sistema immunitari de la persona afectada la capacitat de destruir cèl·lules tumorals. Aquests nous tractaments, que s'han presentat recentment al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia, que s'ha celebrat a Chicago, s'han provat en pacients amb melanoma avançat, un tipus de càncer de pell. Segons els diversos estudis, en la meitat dels casos, els pacients han respost als nous fàrmacs i d'aquests, en un de cada 5, el càncer ha desaparegut de l'organisme. També hi ha hagut resultats encoratjadors en petits grups de pacients amb càncer de pulmó o ronyó. Aquests nous fàrmacs, anomenats l'ambrolizumab, encara no estan a l'abast dels pacients perquè només s'hi fan assajos clínics i encara trigaran aproximadament 10 anys a estar-ho. El gran inconvenient, però, que tenen és l'elevat preu perquè ara mateix el primer fàrmac d'aquesta malaltia té un cost de 80.000 euros. També us direm que els efectes secundaris, en canvi, acostumen a ser lleus, entre els que s'inclouen fatiga, febre, erupcions de la pell, pèrdua de color a la pell o debilitat muscular. El 13% dels pacients, però, van tenir efectes secundaris més greus, com inflamació de pulmó o ronyó i problemes de tiroides. Entre les persones que han dirigit un dels principals estudis amb bons resultats, hi ha el català Antoni Ribas, que treballa a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles. I mentre els consellers d'Andalusia, Canàries, Cantàbria, Extremadura i La Rioja visiten diverses fàbriques de tabac per donar suport a aquests cultius en les seves comunitats, els seus serveis de salut atenen milers de ciutadans afectats per casos de càncer causats pels cigarrets. Un estudi liderat per diversos científics d'arreu de l'Estat posa xifres a un fenomen ben conegut des de fa anys. Un de cada cinc tumors el causa el tabac. Mentre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el conseller de Sanitat madrileny, Javier Fernández Lacesti, busquen fórmules legals perquè es pugui fumar al complex de casinos d'Eurovegas, les evidències sobre les seqüeles d'aquest hàbit s'acumulen a les taules dels científics des de l'any 1950, quan es va relacionar per primera vegada el càncer de pulmó amb el tabac. Des de llavors, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 16 els tipus de càncer relacionats amb la nicotina.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
Donem la benvinguda a l'estudi de Ràdio Estel. D'una banda, ens acompanya, com ja havíem anunciat a l'inici, el psiquiatre i cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Quirón de Barcelona, el doctor Carles Lopresti. Molt bona tarda, doctor Carles Lopresti. Gràcies. Hola. Per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per invitar-me. Bona tarda.
I d'altra banda, l'autora del llibre, l'Anna Llença. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si us sembla bé, comencem fent una definició de la agorafòbia i comencem parlant del tema. L'agorafòbia és la més comuna de les fòbies o pors irracionals. Etimològicament, la paraula agorafòbia es relaciona amb la por als espais oberts. No obstant això, la persona que pateix agorafòbia té por en qualsevol situació on pugui manifestar-se l'ansietat o el pànic característic de les fòbies i de la qual no sigui possible fugir immediatament a un lloc considerat segur. L'agorafòbia acostuma a incloure altres fòbies més específiques com la por als llocs tancats o claustrofòbia o la fòbia social. Doctor Lopresti, podem afegir algun apunt més? Podem donar aquesta definició com a vàlida?
Brillant. O sigui, perquè resum pràcticament tot el conjunt de pors d'una manera molt abstracta, però que després ja anirem concretant al llarg de la trobada. Precisament, quan deies això de aquesta necessitat de fugir i amb la búsqueda d'un lloc segur, recordo en la introducció que fa l'Anna en el seu llibre, i diu alguna cosa així, diu, ens sentim perduts fora d'un espai segur i fora d'on podem rebre ajuda. Llavors l'Anna diu, i ajuda per què? O sigui, el que percebeix per primer cop aquesta por, aquesta necessitat d'ajuda o aquesta necessitat de fugir, ho sent d'una manera tan estranya, tan aliena a la seva trajectòria vital i personal, que no entén res. És a dir, ens podem trobar amb una persona que hagi fet parapente, per posar un esport extrem. Doncs una persona que hagi pogut fer parapente, que hagi anat a Groenlàndia pràcticament viatjant sol, i tot un plegat un dia comença a desenvolupar una por absolutament irracional. Irracional en el sentit de que el mateix individu que l'experimenta no li veu sentit amb aquella sensació de por. I ho viu amb una profunda contradicció, no? I de dir, bueno, però ara a mi què caram m'està passant? Que necessito fugir d'aquest lloc. Aquesta contradicció té les seves conseqüències. És a dir, primera, que fa molta vergonya llavors parlar-ne, perquè un és conscient que si va amb un amic o amb un familiar i diu, escolta'm, l'altre dia estava en una gran superfície i tot un plegat em van venir ganes de fugir corrents cap a casa. L'altre dia, bueno, però tu t'has vengut l'enteniment, o què? O sigui, tu acabes de tornar de Groenlàndia...
No està ben vist, a vegades, per la societat.
No és que no estigui ben vist, és que no té cap sentit. O sigui, el dramàtic de l'agorafòbia...
És irracional.
És que veus que dius, però aquesta por ara aquí no té cap sentit. Doncs aquest és un dels elements definitoris de l'agorafòbia. És a dir, el que tu sents en aquell moment no té cap sentit normal, ecològic, ambiental, no és congruent amb el moment i amb l'entorn que tu estàs visquent. I et porta, d'una manera, a vegades és més fort que la voluntat d'un mateix, et porta d'una manera irremediable a fugir i anar a buscar lloc segur. Llavors el drama és que tens ganes de fugir a buscar lloc segur. Ganes de que, o sigui, necessitat de que algú et pugui ajudar. I dius, home, jo que ara he tornat de Groenlàndia i ara que estigui buscant la maneta d'un amic o d'un cosí o fins i tot hasta d'una persona més jove, no té cap sentit. I la tercera por que té l'agorafòbic és, si jo ara aquí perdo els papers i monto un numeret, el que passaré, no? Llavors, aquesta sensació de vulnerabilitat cap als altres també et deixa amb una sensació d'indefensió total.
De dir, que no pots ni sortir de casa moltes vegades.
Exacte, exacte. Ara que dius això, amb la no de sortir de casa, recomano que el que estigui aficionat a buscar pel·lícules per internet, que busqui CopyCat, que ja l'han fet com dos o tres vegades per televisió, es va estrenar a finals dels 90, em sembla, i és... Home, és una mica la versió Hollywood, eh? Però sí. Pel que no sàpiga ben bé què és això, doncs veurà un thriller molt, molt entretingut i molt ben fet i m'agafarà alguna idea de lo que és agorafòbia.
Segur que molts oients que ens estan escoltant coneixen la veu del doctor Lopresti, sí. Perquè vostè havia col·laborat a Catalunya Ràdio fa uns quants anys amb el senyor Josep Cuní.
Sí, abans que ell marxés als Estats Units. Sí.
Feia una secció els divendres.
Exacte.
Podien participar els oients.
Sí, i la primera vegada que en vam parlar precisament amb el senyor Cuní, que vam parlar d'aquest tema, es van bloquejar les centraletes. Encara me'n recordo com si fos ara, que vaig veure que li canviava l'expressió i mirava cap al control, amb aquests senyors que estan aquí darrere, sí. I des de control...
No paraven de sonar
la... Exacte, i des de control les productores... Les centraletes treuen fum, no?
Ja vol dir, doncs, que malauradament és una malaltia que és molt, molt, molt habitual.
Sí, miri, depèn del que es fa l'estadística, del que fa l'estudi epidemiològic, sol anar a 5-7%, però com que és una malaltia que hi ha una part que queda amagada, que queda dissimulada, jo m'atreviria a dir que quasi un 10% de la població occidental pateix això.
Doncs avui estem presentant aquest llibre, Angoixa, ansietat, por, crisi i agorafòbia, de l'Anna Llensa. Anna, encara no t'havíem escoltat. Explica'ns una mica com va sorgir la idea de fer el llibre i com s'estructura.
Vale, la idea va sortir concretament després d'una operació meva. Estava a la clínica i va venir en Quim Vancells, el president de l'agrupació de Girona, i jo estava doncs molt indignada perquè portava 6 mesos fent-li entendre al metge que m'havia d'operar què és el que era l'agorafòbia, perquè jo tenia moltíssima por, estava molt bloquejada, la idea de l'anestèsia era la màxima por, que no se m'ha tret del tot, però bueno, això és difícil treure del tot. I li vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa, perquè no pot ser com ens tracten, no pot ser que els professionals no tinguin ni idea i ens diguin, què, de què me parles, agora què, és la frase típica. Com a molt, alguns entenen que tens por als espais oberts, que és el que posa el diccionari en primer lloc, però la nostra malaltia, per bé o per mal, també es diu així i engloba moltíssimes fòbies. Seria com la mare de les fòbies, suposo que podríem dir, no? Sí. Per tantes, no vol dir que els hàgim de tenir totes, ni que tots tinguem les mateixes, però són moltíssimes. Llavors, tota la teva vida queda aniquilada, perquè no hi ha un lloc on t'estiguis lliure de fòbia.
Ansietat social, potser també, aquesta por de fer el ridícul, por que em diran...
Sí, també una mica també ho tenim, això, sí. Una mica de fòbia social. Pinzellades més o menys fortes i són dintre de l'agorafòbia, sí. Llavors m'havies demanat, bueno, el motiu per el que va fer això és...
Arran de l'operació.
Sí, a veure si podíem difondre una mica més la malaltia, no només per trobar persones que la pateixen i encara no ho saben, que en comencen a sortir arrel d'aquest mes i mig que hem tret el llibre, sinó també per informar una mica més, si és possible, els professionals, que, clar, és un pacient una mica sensible i delicat quan entra a les seves mans, doncs que el tractin amb cuidado per no agreujar el problema. I estructurat, la veritat és que em va anar sortint espontàniament. Vaig dir, bueno, farem, mira, una part més científica d'entrevistes amb un psiquiatre, psicòleg, metge de capçalera, i llavors passarem a parlar del grup, que és molt important tenir un grup que, desgraciadament, d'associacions de agorafòbia n'hi ha poques que han sobreviscut, quan en el seu moment crec que n'hi havia arribat a haver fins a 20 o així.
Sí, a finals dels 90 va ser un boom. Inclús vam contactar amb altres associacions de la comunitat europea. A Irlanda, Itàlia, vam fer un viatge a Roma a contactar amb aquella gent. Irlanda, Roma i després hi ha Anglaterra, també.
Doncs ara això, per desgràcia, s'ha perdut molt. Tenim la de Barcelona, Girona, Saragossa, Madrid, i estic encara a la cerca i captura, i ara si en localitzo alguna, però de moment no. Inclús per internet hi ha una pàgina que es diu Stop Agorafòbia, que allà es pot veure persones d'arreu del món. Hi ha d'Europa, italians, francesos, hi ha sud-americans, que són els que van més perduts, i n'hi ha molts també, espanyols i catalans, que continuen perduts. O sigui, m'he posat en contacte amb una noia de Lleida per explicar-li una mica que té a prop Saragossa o Barcelona, i, bueno, no hi ha associacions. Això no vol dir que no te'n puguis sortir sense una associació, perquè amb un bon psiquiatre i una teràpia feta amb un psicòleg també pots anar endavant. Però l'ajuda del grup per mi és molt essencial, perquè troba gent que t'entén i fem moltes activitats conjuntament. Per exemple, si una persona no pot sortir de casa seu, doncs un altre agorafòbic estarà a la porta i el primer dia faran ni que sigui dos o tres passos, perquè no cal forçar molt. És un exemple de les moltes coses que es pot fer amb un grup quan un entén el que li passa a l'altre.
Si no es tracta, podria arribar a ser crònic, si no es tracta de ben jove?
Sí, l'evolució natural, sense tractament, de l'agorafòbia, bàsicament desemboca cap a dos quadres més prevalents. Un serien quadres depressius i l'altre toxicomanies, especialment l'associada a l'alcohol, que és la més... És l'ansiolític més antic, llàstima dels seus efectes secundaris, perquè, clar, és actuació immediata, i si alguna cosa toca l'alcohol i que té aquesta capacitat addictiva és precisament perquè dilueix la sensació de por, disminueix la sensació de perill i de risc.
Hi ha més dones que pateixen agorafòbia que homes?
Dos a un.
És més freqüent amb,
sí,
amb dones.
És més freqüent.
Continuem parlant del llibre. Hi ha una primera part on hi ha diverses entrevistes, no? Has fet una tria amb un psiquiatre, una psicòloga, també una metgessa de família. Unes persones que han estat potser claus amb el desenvolupament de la teva malaltia, el teu tractament.
Sí, és que en aquell moment no coneixia el doctor Lopestri, sempre m'equivoco com el nom, però no, li poso la R
ja
diferent.
Ja estic fet.
El doctor Lopestri.
Llavors, el doctor que hi ha aquí, que és un molt bon psiquiatre, que ara està jubilat de Girona, el doctor Ciprés, és el que pràcticament ens portava tots els del grup, per això li vaig fer amb ell. La Dolors Molina és la meva psicòloga, que també treballa per l'associació, i la doctora Manyes és la meva metge de família, o sigui, va ser per això. I voldria fer un petit parèntesi amb això que ha dit el doctor, que sí que vam tenir un cas d'alcohol a Girona amb una noia que justament s'havia sortit però molt i molt bé, que ens servia d'exemple, i per desgràcia un bon dia va descobrir que amb l'alcohol es tranquil·litzava molt. Que, bueno, sisplau, els que pateixin ansietat, que ho tinguin molt en compte, que no val la pena de recorrir a això, perquè els efectes serà pitjor a la llarga buscar un ansiolític amb l'alcohol. Val més que vagin al metge, que molta gent n'és molt reaci encara a prendre pastilles, es pensa que es quedarà enganxada, però amb altres coses serà infinitament pitjor.
Sí,
amb un medicament controlat.
Sí. Podríem dir que troben el medicament equivocat a la farmàcia equivocada, no?
La millor recomanació que es posin en mans d'un bon metge, no?
Sí,
milloraran substancialment, segur.
No, més que un bon metge, vull dir que sàpiga que vegin que se senten entesos, no? Que el que té al davant coneix el que li passa, que fins i tot és capaç d'adelantar-se amb els símptomes, no? Quan tu estàs explicant, vols explicar 5 símptomes, si quan n'expliques 2 l'altre és capaç d'adelantar-se amb els 3, dius, home, potser aquest senyor que tinc davant potser hi entén una miqueta amb el que em passa, no? És fundamental, jo penso que per això és vàlid per totes les professions, no? És fundamental que tu et sentis que l'altre...
Que et comprengui.
Que t'entén, que sap de què va, que et pot dirigir, no? I que pot fer el tractament adequat.
Fem una petita pausa per donar el correu electrònic, que segur que hi ha oients que tenen dubtes i preguntes. Si li sembla bé, li farem arribar les preguntes.
Sí, i tant.
A través del correu electrònic del programa i continuem ja parlant de conclusions i fent una valoració, si els sembla bé.
Em sembla genial.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al Persona i Vida ens acompanya el doctor Carles Lopresti, psiquiatre, i d'altra banda l'Anna Llença, autora d'aquest llibre, que el recomanem pels oients que pateixen aquesta malaltia i que no la pateixen també, que vulguin ampliar el tema, que és un tema encara desconegut avui en dia.
Exacte, sí, jo penso que especialment, bueno, per tothom, no?, però especialment pot ser molt agradable de llegir per una persona no patidora, és a dir, per una persona que no ha patit això, i llavors aquest llibre és molt fresc, és molt amès, molt viu, i l'ajudarà a entendre bastant i aproximar-s'hi.
El llibre és Angoixa, ansietat, por, crisi, agorafòbia, escrit per l'Anna Llença, doncs, que ha patit la malaltia i que, gràcies a Déu, l'ha superat, es pot dir, de l'editorial MTM. Doctor, aquests 2 minuts que ens queden per cloure el programa, mm-hmm, ens podria donar algunes recomanacions, unes pautes senzilles?
Sí, una recomanació. Pensin que la persona que pateix aquest tipus de problema són uns circuits cerebrals que regulen la por, que pertanyen a una part del cervell molt antiga i que s'ha alterat. Vull dir que no pensin que elles, que el seu jo és una persona malaltissa, sinó que és una part del seu cervell que s'ha alterat i que moltes vegades és més fort que la part del jo. I que el tractament, la millor manera que hi ha, és el que són els tractaments mixtes, amb el que es combina de manera prudent i adequada l'aspecte farmacològic, juntament amb el psicològic, amb tècniques molt senzilles, com és l'exposició, que abans l'Anna també en parlava, i que sempre que puguin trobar una associació d'autoajuda, pensin que la potència curativa i terapèutica que té un grup d'autoajuda és realment espectacular.
Perquè el que provoca aquest trastorn, doncs hi ha molts punts, no?, com sudoració, no?, tremolor, palpitacions...
Clar, tot el reguitzell de simptomatologia molt... ansiosa, 14 símptomes, comences per la taquicàrdia, la sudoració, pèrdua... Hi ha un símptoma que és molt curiós, que és la sensació de desequilibri. Que a vegades aquest símptoma ho poso jo en l'epíleg,
sí.
Despista bastant a la gent i els distreu cap a exploracions que no són necessàries. I és de la mateixa família que podria ser una taquicàrdia.
Ens queda un minut per acabar el programa. L'Anna Llença, autora del llibre, vol donar un contacte important per aquests oients que ens estan escoltant d'arreu de Catalunya i d'Andorra i sobretot a les comarques gironines, si es volen posar en contacte amb ella.
A veure, si esteu perduts, podeu escriure'ns a agorafobiagirona@gmail.com. Us ho repeteixo, agorafobiagirona@gmail.com.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Lopresti. Un plaer haver-lo tingut aquí, de veritat.
Igualment per mi ha estat trobar-se.
I Anna Llença, també, moltíssimes gràcies per
gràcies
haver vingut de comarques gironines de Corçà, oi? Fins aquí als estudis, sí, de Barcelona. Que vagi molt bé, fins la propera.
Adéu-siau.
I fins aquí una nova edició del Persona i Vida. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión, que acabin de passar una molt bona tarda i tornem dimecres vinent a les 6:05 de la tarda. Que vagi molt bé, adéu-siau.